Fabricació pròpia.
A tothom, després de dinar, comença una nova edició del Fabricació Pròpia aquí a Ràdio Estel. Avui dimecres, 13 de setembre, ja és oficial. Els Rolling Stones són els escollits per aparèixer a la samarreta del Barça en el Clàssic contra el Madrid del proper 29 d'octubre. Primer va ser Rosalía, després Drake, i ara és el torn dels Stones. Fa uns dies coneixíem un avançament del que serà el seu primer disc en 18 anys, amb la cançó Angry. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Molt bona tarda, fabricadors. Marta Jarque.
Bona tarda.
Bona... Estic pensant. Candele,
què tal? Molt bona tarda.
Com estàs, Francisco?
Molt bona tarda.
Recuperat, ja?
Força. Sí.
Força.
Sí, sí, sí.
Veig fort.
De fet, sí, recuperadíssim.
Recuperadíssim. A la producció, Ferran Capdevila, José Matosas i Paula Moreno, l'univers sonor, tots som, com dèiem, fabricació pròpia.
Fabricació pròpia. Fabricació pròpia.
Adonant-nos-en que el tu és el vosaltres, però també el nosaltres i que som tots, no?
Amb Mercè Raga.
Escoltant els altres, te n'adones que t'estàs escoltant a tu mateixa.
Alerta compte enrere pel simulacre del sistema d'avisos de protecció civil a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Ja sabeu, de fet, aquest matí el mateix conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials, en un to, Ejar, que podríem dir ben tranquil·litzador,
sí,
explicant-nos
sí, sí,
el que seria el funcionament d'aquesta alerta. Quan sonarà l'avís al teu mòbil? Elena respon.
El simulacre el farem amb 4 avisos durant el matí, de 10 a 1. A les 10 seran 3 comarques.
Val.
Maresme, Vallès Oriental i Barcelonès Nord. A les 11, la ciutat de Barcelona. Ep. A les 12, Vallès Occidental. I a la 1, Baix Llobregat i l'Hospitalet.
D'acord. El conseller Elena acaba el seu vídeo, casolà, podríem dir-ho així, amb un missatge important.
A la pantalla hi trobareu un text que especifica que es tracta d'un simulacre. Quan rebeu l'avís, no truqueu al 112.
No truqueu al 112.
Companyes i companys del 112, vull dir-ho bé, 112, l'equip del Fabricació Pròpia, us volem mostrar el nostre suport. I és que tot indica, Jarque, que demà viureu una jornada complicada, amb molts despistats, trucant-vos, alarmats, després de rebre al mòbil aquest simulacre de protecció civil. Des del Fabricació Pròpia, ànims, força i escalf. Que tot anirà bé.
Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel, hi passaran moltes coses. i totes de fabricació pròpia.
Vinga, va, que passaran moltes coses en aquest dimecres 13 de setembre. Us hem preparat un fabricació pròpia farcidet de continguts fets a mida, dels que ens agraden, continguts de quilòmetre zero, socials i d'actualitat sense oblidar l'humor. Com cada dia, repassarem tot seguit l'altra actualitat del dia amb l'equip del fabricació. Avui farem la digestió amb ni més ni menys que amb l'alcalde de Vigo, Abel Caballero.
Digestió.
Ja veuràs.
És que ens ha d'explicar moltes coses, eh?
Clar, farem un
indigestió. Ai, Déu meu. Parlarem sobre el duel que s'ha creat, no sé si estàs al cas, en Badalona, després que l'alcalde Albiol anunciés que es volen fer amb la roda de Nadal il·luminat més alt del món.
Caram.
Veurem què li contesta Caballero.
Polítics ambiciosos.
M'estàs dient que volen veure qui té l'arbre de Nadal més llarg?
Correcte.
Molt bé.
Bé, aquí una estona ho sabrem, el fabricació pròpia. Candela, us avancem que la cosa pot anar per centímetres. Molt ajustadet.
És això.
A més d'aquest dimecres, sí, Harke, estarem pendents en el punt... De fet, faràs la digestió amb ell.
Sí, és bo, sí.
Ja en parlaràs.
Tot a punt.
Aquest dimecres també s'estrena la periodista Aixa Miró, al Fabricació, que ve carregada de propostes socials interessants. Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harta de tanto frotar. Yo que soy tan guapa y... I a les 4 avui farem el cafè amb Miguel Ángel Hernando Trillo, també conegut com el Litchis, compositor, cantant i líder de la Cabra Mecànica. Aquest dissabte estaran de concert a l'Apolo de Barcelona, a la Sala Apolo, en la seva gira de comiat. Tot això el dia que farem una mirada pel retrovisor amb la Candela Figueres i recordarem tot l'enrenou que va haver-hi amb la tutela de Britney Spears. I a les 5 en aquest programa parlarem de sèries amb l'Helena Neira i l'Olga Vallejo i acabarem programa avui amb la tertúlia intergeneracional amb en Guillem, l'Aleix i la Maria Antònia. Passant de 2:45 de la tarda, Marta, comencem la realitat paral·lela amb bones vistes.
Sí, les de la nova casa de Lionel Messi a Miami. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Això és la casa ara mateix de Lionel Messi. Aquesta festa, ja, allà dins. No, és el fil, hi ha un fil d'aquests musicals i no para de sonar la gossadera.
Planasso.
Perquè és que em pot estar orgullós.
Jo crec que està directament Marc Anthony allà en un racó de la casa de Messi.
En petit.
En petitó, cantant tota l'estona.
Sense parar, eh?
En bucle.
Home, segur que té una sala discoteca.
Segur.
Directament.
A més, no una, 25.
Clar, sí.
Ara en parlarem. Us donaré detalls de la casa perquè és el que interessa. Què té aquesta casa? Quins equipaments? Però abans situem-nos, perquè com tots els artistes, doncs Messi també va passar per una època gris que coincideix amb les dues temporades que va jugar al Paris Saint-Germain. No va ser, per dir-ho així, el seu millor moment. Ara, però, a Miami és un altre. Se'l veu contentíssim, molt animat. De fet, ja escoltàvem que en un parell de setmanes Messi domina l'anglès a la perfecció amb aquest exquisit accent de Florida. Despite the unexpected nature of the situation, today we find ourselves in the final match. This game is for those who are unaware of our talent. És intel·ligència artificial.
A veure, és que és... És una meravella.
Però, Marta, un moment, farem màquines. Dir-li això, accent de Florida, si té un punt aràbic, aquest accent...
No, és l'Aràbia dels Estats Units.
Allà hi ha molt... És un mix de cultures.
Sí, és Florida.
És un mix de cultures.
Ja per començar.
Tots som de tot arreu, eh? Exacte. Però si tu l'escoltes bé... Dic, mira, aquí hi ha algú d'Aràbia Saudí darrere parlant. Calla que la veu artificial no fos d'algú l'anglès d'allà.
Clar, hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que és una barreja... És que és això, és una barreja de moltes cultures, el que es viu a Florida, a Florida.
Florida,
Mercè,
sisplau.
Tu la coneixes de prop.
Correcte.
Però tot això ens demostra que l'anglès és un idioma importantíssim.
Home.
I ara que ell ja el sap parlar, doncs què fas? Doncs negociar, trobar-te amb agents immobiliaris i escollir doncs quina serà la teva casa i que complirà amb tots els teus
requisits. Perquè ara ja es pot comunicar, no? Ja pot fer totes les peticions.
Fins ara li era impossible.
Això ho fa ell. Igual que va al súper, parlar igual.
És el seu dia a dia. Clar, abans només podia doncs parlar del temps, hot, sun... Però ara ja... Tinc
ja
suficient per fer diàlegs.
Hot i sun, eh? Són les dues paraules.
Hot, sun, futbol...
Afloraire.
Gol, ja està, gol, gol.
Doncs ara ja té doncs això un repertori i ha negociat i li ha sortit bé la jugada. S'ha comprat una mansió espectacular per uns 11 milions d'euros.
Carai, calderilla.
I el que és més important, a propet de la feina, que això sempre va molt bé, la finca està només 15 minuts del DRBPNK Stadium de Miami.
Fàcil
aquesta
de
gent,
dir, eh?
Sembla un fill de l'Elon Musk, que també té aquesta mania per posar noms curiosos a la seva mainada. Anem als detalls, si us sembla, que com dèiem, és el més sucoset, el que fa més gràcia. Saber què hi ha aquesta casa.
Llaminer.
Va, doncs són aquests. Xoca una xifra, 3.200 metres quadrats de caseta. Això són molts metres quadrats.
De vivenda?
Sí.
Sense jardí, eh? Sense res.
O sigui, Plaça Espanya, que ho dèiem ahir, en fa 10.000, d'aquí de Barcelona.
Val.
O sigui, a veure, jo no sé... Exacte.
Un terç de la Plaça Espanya.
És moltíssim.
Tu saps quant de terra hidràulic és això? Quantes rajoles hi ha allà posada?
Impossible.
I quants pisos té? Perquè, clar, això es deu multiplicar.
No, esperem que un només. Saps què passa? Que el vídeo és aeri i no es veu.
No s'ha pres les plantes.
No s'acaba de veure. Clar. Té, això sí, us ho puc dir aquesta hora de la tarda, 8 dormitoris. El de Messi i l'Antonella en medeix 488 metres quadrats, que encara és més gran tenint en compte que ells són menuts. Clar, no els hi deu ocupar massa espai.
L'habitació d'ells, només. T'imagines un llit allà petitonet, també allà al mig, perquè, clar...
Al costat de Marc Antoni.
Exacte.
488 metres quadrats, un metre quadrat que deu ocupar el seu llit, doncs això fa 487 metres quadrats lliures per posar-hi el que ells vulguin, la PlayStation, un camp de futbol, el que ells vulguin. La casa també té els bàsics, com piscina i spa, això els rics.
Bàsics, eh?
És com el nostre... el vàter.
El nostre bidet.
Doncs això, la piscina i l'spa, això és els seus bàsics, un gimnàs i, atenció, dos molls per vaixells. Perquè, clar, Messi arribarà cansat dels partits i trucarà el Globo de Miami i aquella gent, els de Globo, no van amb moto ni amb bici. Ells van, doncs, amb llanxa.
Pel darrere, clar, exacte.
Clar. La casa també compta amb 9 banys i mig.
Carai,
m'ha
pres l'eix.
No m'acaba de quadrar.
Alta cortesia. El que no tens per rentar-te les mans, però sí que tens doncs, per evacuar forces majors.
Però que sempre va molt bé, eh?
Havia pensat que era al revés, que no hi havia forces majors i només hi havia mans.
Jo crec que davant del drama és més important que hi hagi un vàter que per rentar.
Sí, seguríssim.
A favor de vàter.
Seguríssim.
I atenció, un garatge també per 3 cotxes. Em sembla poc.
Molt poc.
Em sembla molt poc.
8 habitacions, 9 lavabos i mig i 3 cotxes.
No quadra. No
quadra.
No quadra. I hauran d'anar a peu, els convidats.
Clar, i dos llanxes. O sigui,
dues llanxes. Tenint en compte que un estarà sempre ocupat pel repartidor de Globo. No acaben de sortir els números.
No està ben quadrat.
No és una bona inversió.
Amb els números, amb el Messi, clar, és la classe. Encara li falta un parell de lliçons d'anglès. I no va acabar de quadrar-ho.
Potser li falta un heliport aquí. I per això hi ha tan poc cotxe. Que es deu moure amb
l'àtic,
a la terrassa.
Cada cop em fa menys enveja, aquesta casa. És una mala inversió.
Jo, nois, vosaltres parleu de l'heliport, però jo hi trobo a faltar una cosa.
Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al buil bosque, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, y les no doné la felicitat.
Per favor, és que no pot dir un tobogán.
No, és el mínim.
La Barbie, no?
Per cert.
No, Barbie no necessitava tobogán, perquè ella volava, sortia de la casa volant.
És veritat.
Era la
pel·li
que salta. Era Miami o no, la casa de la Barbie? Us recordeu com
era? Era Barbie-Land.
Vols dir la casa real, quan la van construir? Sí, perquè es va subastar,
era de rosa. Sí, segur que era Miami.
Google la té de veïna.
Google respondet. Per cert, compte, perquè la piscina de Messi, mira, m'he oblidat de dir-ho, la imatge que hem pogut veure des de l'aire és en diagonal. És una piscina en diagonal. Compte, Leo, no tinguem un disgust.
Què vols dir, diagonal?
A la primera de canvi, no és no és quadrada.
Tenim ubicació.
Sí, és això. Mireu-la.
Diagonal. S'ha de veure, s'ha de veure. Per cert, els teus desitjos són ordres. Mercè, la casa de Barbie està ubicada a Malibu, Califòrnia. O sigui...
A l'altra punta.
A l'altra punta.
En fi, Marta, també ens han arribat avui imatges d'impacte des de la Setmana de la Moda de Nova York.
Cosa que tampoc és massa notícia, perquè aquestes setmanes de la moda sempre hi desfila gent molt estranya, vestits excèntrics, gent amb cadenes, tothom molt seriós, la gent que desfila, seriosa,
sí.
Perruques, amb creacions capilars, sí. Doncs, també molt, molt curioses, i a Nova York doncs, ha passat l'inevitable, que és que algú s'ha fet passar per model sobre la passarel·la i ningú se n'ha adonat. Se n'han adonat, però quan ja era massa tard, quan les càmeres ja l'havien captat. El protagonista és el youtuber Fred Bayer. Va irrompre la desfilada de Creators Inc. vestit amb una bossa de brossa, com si fos un impermeable, un gorro de dutxa rosa, un gorro de dutxa rosa, bermudes taronges i sabatilles blanques, que és tot molt menys estrident que algun dels models de la col·lecció que es presentava. Jo crec que això és el que precisament va cridar l'atenció, que el tio anava massa informal, vull dir, massa avorrit, la creació.
Poc original.
Era massa senzilla. El youtuber, com dèiem, va desfilar uns metres fins que un guàrdia de seguretat, atent, es va adonar que el jove era un impostor i el va detenir, el va aturar i el van fer baixar. Que jo m'imagino aquest policia dubtant molt en el moment de pujar. Oh,
sí.
No pujo.
Sí, què faig?
Perquè la seva no ha de ser una feina senzilla. Perquè la línia vermella que separa la moda de la paròdia de la moda és molt fina.
No, crec que no existeix.
És com aquell jove, no sé si ho recordareu, l'any passat en vam parlar, que l'Art Basel es va menjar un plàtan que penjava d'una paret del museu.
Sí, una obra, recordeu,
valorada en 120.000 dòlars. I és que mai saps on acaba l'art i comença, com dèiem, la seva pròpia paròdia.
Jo crec que les diferències són com milers d'euros.
Saps què vull dir? Però el guàrdia no ho sap, això, la gent de seguretat. L'aturo.
T'has d'arriscar.
És que si t'equivoques... tens un problema gran.
T'imagines que ara fas un pas més enllà i dones un loop més a tot això i el guarda de seguretat, tal com anava vestit, també era un vestit de moda per la passarel·la.
Bona.
I d'aquí dos dies ens diuen que tot és una performance.
Podria ser.
Estratègia de màrqueting finíssima i rodona.
I ens haurien trolejat tots.
Tots.
Tot un fake de notícia. Per cert, acabem la realitat paral·lela avui de la Harke?
Ui!
Ai. Què?
Llegeix.
Però cap a on anem?
Cap on vols que anem? Cap a Alaska?
Cap a Alaska, doncs vinga.
A veure, els investigadors a Alaska hi han descobert una criatura molt estranya. Mm? Aquí, companys, la veieu de color blanc i negre,
però... No sé què estic veient.
Té una forma d'ou daurat.
O sigui, pels oients que s'han d'imaginar...
Un ou, és més aviat un ou poché. És a dir, no és un ou.
Desfet, no?
Estic veient la foto i preferiria ser un oient imaginant-m'ho.
El blanc i negre no ajuda gens.
No, vull dir...
És com una bola de gelat que
és una bola de gelat, és correcte, de xocolata.
I d'or, perquè és daurat.
Bueno, clar, en el teu cas, clar.
Sembla un fetge de carnisseria, sí. Petitet.
Qui dona més? Fetge, gelat...
Jo diria...
Textures de fetge,
Medusa.
Podria, sí, computa, també.
Fa molta angúnia.
En tot cas, qui és?
O que s'han deixat, què et diria jo, han asfaltat un carrer i s'hi han deixat una pilota de tennis a sota i ho han asfaltat per sobre. Sí, és un ésser molt inquietant.
És un ésser.
S'ha localitzat a 3.000 metres de profunditat i no encaixa amb cap descripció coneguda per un ésser viu. Però ells diuen, els investigadors, que és un ésser viu. Per tant... Paraula d'investigador, ens ho hem de creure. Aquesta massa daurada en forma d'ou poché estava enmig d'un grapat d'esponges blanques i fortament adherida a una roca. Per tant, un comportament també molt i molt estrany. Un submarí no tripulat la va poder collir a través d'una eina...
A sobre no anava tripulat el submarí. No?
D'una eina de succió que jo dic, potser...
És veritat, un moment, què vol dir això, un submarí no tripulat?
Millor que siguin no tripulats els submarins.
Sí.
Clar.
Bueno, teledirigit.
Sí, exacte, teledirigit. No?
Correcte.
Ah, jo des de la superfície.
Darrere hi havia algú que veia alguna cosa.
Darrere o molt amunt.
Que quan van succionar també podria ser que es fes aquesta bola, és a dir, que fos un ésser pla i el deformés i li quedés així com el cap, com
és
una pilota.
És molt estrany, això.
D'entrada... Com quan treuen els nens amb portes.
Clar. Exactament el mateix. D'entrada, els científics, clar, han constatat que té poc més de 10 centímetres de diàmetre i és delicada al tacte, que també la primera persona que el va tocar devia fer molta angúnia. Recordem que el va xuclar una màquina, quan va arribar a terra ferma, algú doncs allò, a veure, quina mena de textura té, devia fer angúnia. Tot i que estan pendent de les anàlisis genètiques per esbrinar més dades d'aquest misteriós ou daurat. Els científics, per tant, seguiran investigant fins a arribar al rovell de l'ou.
I ens situem al punt de les 3 de fabricació pròpia i a l'Uri ara ens vol compartir allò que no es pot treure del cap, per molt que ho intenti.
Ai.
A veure.
És que no deixem les coses paranormals, eh?
Continuem.
Més coses.
Continuem, sí. Avui.
Us porto una notícia que podreu recuperar a l'edició digital del periòdico que canviarà les nostres vides per sempre més.
I a pitjor.
Sí. Sí, aquesta música sol ser a pitjor. Sí, sí. Bueno, no sé, depèn de com us ho prengueu. Hi ha gent que és molt
obertadament.
Us llegeixo el titular i jutgeu vosaltres mateixes. Mm-hmm. El ufólogo Jaime Maussan...
Malament.
Ja està, eh? Muestra dos cuerpos no humanos de supuestos extraterrestres.
Jo no vull dir res, però també hem trobat un ou al fons marí.
Un moment.
Aquests éssers no els hi hagi caigut alguna part del cos.
És Dràcula en extraterrestre.
No, és que aquí torna a veure una foto enganxada al guió que dius, jo tampoc sé si preferiria imaginar-me la situació que veure això.
És com dir Dràcula, no?
És... Qui és?
Això que esteu veient,
això?
Que no té referència, saps? O sigui, no sabeu quina mida té això.
Té cara com d'estar xuclant un cigarro, no? Una mica.
És ET, no? L'esquelet d'ET.
Quina mida li faríeu?
Ai... Aquest cos?
Sí, aquest cos.
Com, bé, un metre i mig.
Ah, mira, tamany.
Un pam i mig, més o menys.
Ai, pat menudet. Sí,
un pam.
Jo?
Claro, sí.
Però això és molt
dos,
petit.
Dos pams, va.
Jo, a mi sí.
Perdoni per mi.
Oh, però ja ho té tot, eh? Ja té els ullets, el nas, la boca, sí.
Té com una columna vertebral més gran que tota la resta del cos, però jo diria que això és una figureta de fang que algú va fer, la va tirar al terra.
Ara està molt de moda fer ceràmica.
Sí.
Ai, Déu meu.
Com una figureta que poses a l'entrada de casa del Messi, per exemple.
Saps allò que fas a segon o tercer d'ESO?
O
a EGB, amb una mica
de solter, també t'ho dic, eh?
Jo no sé què fas tu en els
convidats. No, és que tinc una cosa d'aquestes de...
El convidat de solter ho fem, ceràmica.
Jo acostumo a veure la gent...
Bueno, això és un tema...
Quins amics tens, Uri?
Ara, si voleu, fem un punt i a part, però l'altre dia, a Gràcia, ho vam parlar, a prop de casa teu,
sí.
Hi ha una gent
sí.
que fa despides de solter,
sí,
que fan quadros
fluorescents
i degustació de vins a la part.
Però això mentre no fa falta ser un comiat, eh?
Porten flors al cap, sí. No oblidem, que també els hi posen, quan entren, els hi posen ja unes corones de flors.
I aneu vestits, eh?
I un vi que deu ser boníssim. Llavors tu degustes vi mentre
pinces... Sí, això és una activitat que s'ha posat molt de moda.
I surt doncs el que surt.
S'ha posat molt de moda. Al costat de casa meva hi ha una cosa d'aquestes de ceràmica.
Tenques la llum i, clar, veus un quadre...
Hi ha molta gent que fa com trobades d'esperides de solter...
Comiats de solter.
Això, comiats, perdó. I van fer aquesta experiència de jugar amb fang, que en el fons bé podria ser aquest humanet.
Tornem aquest ésser, aquest cos.
Això va passar ahir dimarts a la Cambra dels Diputats de Mèxic. Per tant, és veracitat i rigor. No rieu, home.
És que estic veient ara una altra foto que encara...
Del mateix gest.
O sigui,
surten anuncis, que et dan.
Ai, perdó, perdoneu. És que els anuncis també són bastant extraterrestres a vegades, però...
A veure.
Veieu el senyor que està mirant-se l'extraterrestre, que està inclinat de forma més paranormal.
Com si saludés a la reina.
Sí.
Bueno, el rei.
Una mica de genuflexió.
A l'extraterrestre ni es veu.
És
molt petit.
S'ha
posat una capsa de sabates.
La inclinació d'ell sembla que estigui flotant i que algú l'aguanti. De veritat, entreu ara...
Això és tot paranormal.
Mira, fem una cosa, perquè ho pugem a xarxes, a fabricació pròpia, al nostre Twitter, i així la gent també es pot imaginar tot el que està passant, perquè això és...
Però us ho esteu prenent a tall de broma.
Apocalíptico.
Estem passant molta informació per alt, com si fos tot molt normal el que ens estàs explicant.
No es pot
aguantar.
Què
vol dir que hi ha algú que va a la Cambra de Diputats amb una capsa de sabates i presenta aquest...
Dues capses de sabates, perquè són dos cossos.
El parell, no?
El Congrés, eh? Veracitat i rigor màxim, val a dir, però, que aquest home... A part d'ufòleg, que és periodista, i té un programa anomenat Tercer Milenio.
Com?
Sí, sí, no Quarto Milenio, no, Tercer, de debò.
Maussan... És el, clar, Quarto Milenio, per tant, es nodreix de la informació que li fon el Tercer Milenio.
Antes el 3 que el 4.
Claro.
Jaime Maussan va presentar les seves tesis ahir al Congrés Mexicà, reunint investigadors de diferents països, així com pilots, controladors aeris, astrònoms d'universitats com Harvard,
pobra gent,
molt rigor aquí, i diferents experts i polítics arribats de Japó, Argentina, França, Brasil i Perú. Escoltem part de l'exposició del propi Jaime Maussan.
De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad.
Vamos, va. Estos seres.
Són persones.
Estos seres.
Són persones petites.
Que molt petites. No, petites.
1000 anys. 1000 anys d'antiguitat.
Però sí que ha tingut
els guerrers aquells de la Xina, però a Mèxic.
Els guerrers de Xi'an.
Menguant.
Però sí que és veritat que el que l'hagi fet, perquè això evidentment és ceràmica, li ha fet els ulls com a xinadets, que és la imatge que tenim al cap dels extraterrestres.
Però això era molt fàcil de fer. Us el recordeu amb la ceràmica de l'Ull? Tornem a aquest punt de fang. Sí, que feies aquell estri.
La ratlleta,
que era fàcil de fer els ulls.
Us preguntareu, d'on ha sortit? On els han trobat?
És la pregunta que ara mateix.
El senyor Maussan us ho explica detingudament.
No se trata de seres que fueron recuperados en aves, que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea.
¿Qué es la diatomea?
Por favor, Iri.
La diatomea es una alga que s'ha fossilitzat i, per tant, ha permès que el cos estigui intacte.
És que ja es va complicant.
Sí, aquest coset. No és d'un estrellamiento. És cert que el fet que no hagin trobat dins de naus, com que li resta glamour i li resta credibilitat. Però, de fet, un article del diari El País descriu els cossos de la següent manera. Diu, de aspecto humanoide, pero sus manos y pies de 3 dedos, huesos resistentes y ligeros, ausencia de dientes y visión estereoscópica, les conceden características propias de las aves.
Què vol dir? O sigui, això ha estat un puff com una casa.
Aviam, però a mi no em sembla un ocell, aquest
humanet. Jo m'he quedat amb la visió estereoscòpica.
Però és que, a més, si et diuen de dibuixar un extraterrestre, és que fas exactament això.
Exactament
vull dir,
això, sí,
no?
Sí.
Els hi fas 3 dits.
Perdona, però és que jo segueixo veient a Conde Dràcula. O sigui,
vull dir, estirat, oi?
Sí, no? O, bueno, no ho sé.
No sigueu incrèduls perquè el diputat Sergio Gutiérrez Luna, encarregat de presentar aquesta jornada parlamentària, va demanar a tots els ponents que, abans de començar, s'aixequessin i juressin dir la veritat. Tota la veritat i res més que la veritat.
Ja s'ho veien a venir.
Per tant, garantia. Bromes a part, cada cop es documenten més avistaments del que abans coneixíem com a ovnis, i ara això ja ha canviat. Ara s'han de dir, segons el diari El País, s'han de dir fanis.
Molt millor.
Fenómenos anómalos no identificados. Jo crec que hi hem perdut una mica. Perquè al no haver-hi el volador...
Això és perquè no els hi toqui la sensibilitat, perquè aquesta gent també té sentiments.
Clar.
Els que venen d'altres planetes.
Clar. Perquè no els diguis objetos, no? També, perquè siguin són uns fenómenos.
Hem de quedar bé amb els que venen de...
Escolta, no, els nostres oients estan parlant ja, que la imatge la trobareu penjada al Twitter de Fabricació Pròpia, i hi ha un oient que ens comenta que és Yoda, Baby Yoda.
Veus?
És l'esquelet de Baby Yoda.
Ja em sonava a mi també, i no sabia trobar-li la relació.
Preguntarem a la Neira, que li agrada molt el Yoda, el Baby Yoda, i a veure si...
Ens ho pot confirmar.
Si correspon al seu esquelet.
L'objectiu d'aquesta trobada és instar la comunitat internacional a compartir tota la informació, material i recursos relacionats amb els fanis i posar-ho en comú pel bé del progrés, la ciència i el coneixement.
A mi que no em vagin canviant noms. Que si Twitter, X. Que si
ovnis,
fanis. Sí, és que al final és com quan et canvien les coses de la cuina del lloc que no trobes res.
Ui.
O quan canvies la contrasenya. També això és un problema, eh?
Ui, sí.
És impossible tornar a entrar. Això sí que és un fenomen paranormal.
No sé vosaltres, però jo, fins que això no s'aclareixi, no m'ho podré treure del cap.
Ui, doncs vas bé.
Doncs escolta, deixem que l'Uri segueixi. Ara
això és compartit. Jo tinc la por cosa, ara.
Sí, ara ens ho hem passat a nosaltres. No ens ho podrem treure del cap, ja veuràs. Intentem treure'ns del cap aquesta notícia. Marxem a publicitat i a la tornada arriba la penúltima hora de l'actualitat al Fabricació Pròpia.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Segons que ens falten per arribar al punt de les 3 de la tarda, com sempre, activem les nostres corresponsalies per tot el territori català. Volem saber la penúltima hora avui des de Torà. És per això que connectem a aquesta hora amb Camp Magí. Jordi Coscollola, bona tarda.
Molt bona tarda.
Jordi, tema més comentat aquest dimecres. Quin ha estat?
Avui el tema comentat, que s'està parlant molt aquí, sobretot a la botiga i al poble de Torà, és el tema del català al Congrés, eh? Això està sent la nota del dia, està sent.
Escolta, i què diu la gent de Torà sobre aquest tema? Concretament, els clients de Camp Magí.
Home, que s'hauria de parlar més poder abans d'altres llocs, com els bars, així al CAP, quan vas al CAP, sobretot, als supermercats, que també pots que tothom, per exemple, te'l parli quan estan atesos així per als mateixos treballadors. Jo, per exemple, aquí a la botiga, és una de les formacions més aplicades que tinc sempre, ja que els dic que han de parlar el català i si venen d'altres països, doncs de seguida, en 3-6 mesos, són molt espavilades o espavilats i m'ho aprenen ràpid i així ho fan, eh?
Per tant, Jordi, confirmem que el personal de Camp Magí, de Torà, respecte, diguéssim, no?, que tots parlen el català.
I tant. És clar que en un poble encara més, eh? Vull dir, és una prioritat. La demano principalment i ells compleixen i fins i tot llavors la gent està més contents i més ben atesos. És important. Crec que és una manera de comunicació adequada pel país que estem i ens ho mereixem.
I escolta, Jordi, ja més, diguéssim, ja més premsa interior del poble, algun tema que s'hagi comentat més que altres aquesta setmana?
El sis més així que hi ha hagut, perquè també allí hi havia hagut molts aiguats, però el sis més del Marroc, sobretot, també. Aquí, per exemple, la persona, el Cusif, que tenia com uns familiars d'anar, per sort no els hi ha passat res, que és el que ens fa el tema de la neteja del poble, és marroquí i tot, per sort, està tota la família bé, però clar, ja és un desastre el que ha passat. I això sí que es comenta bastant aquí al supermercat, també.
Doncs, Jordi Coscollola, ja per acabar, des de Camp Magí de Torà, si us plau, ens pots donar l'última previsió del temps i el trànsit?
Mira, ara mateix estem a 25 graus justos i un dia molt solejat, tot i que aquesta nit ha fet una bona pluja, eh? Tots els pagesos contents, que podran començar a llaurar fort.
I pel que fa al trànsit, Jordi?
El tema del trànsit el tenim molt adequat per l'hora que és. Aquí hem passat al matí els busos per anar als instituts, com cada matí, i la gent del poble ara mateix ja estan dinant. Està molt tranquil, un poble molt tranquil, i com a 25 graus, tot perfecte.
Alguna oferta d'aquesta setmana destacada de Camp Magí, Jordi?
Les hamburgueses a 0,90 als 100 grams. O sigui, cada unitat fa 100 grams i a 0,90 als 100 grams això no arriba ni a 10 euros al quilo. O sigui, increïbles. Tens 10 hamburgueses per 9,90 cèntims al quilo.
Fantàstic. Recorda'ns per fer comanda online, si la gent s'anima.
Sí, mira, pots registrar tranquil·lament a casamagí.com i podràs tindre la comanda en 24-48 hores a casa teva. És rapidesa i eficàcia amb un producte 100% natural.
I ja per acabar, ja et prometo que serà l'última pregunta des d'aquí, des de la penúltima hora de la fabricació pròpia. Rapidíssimament, quantitat de carros i cistells que han circulat aquest matí per Camp Magí?
Més o menys aproximadament un 60-70.
Fantàstic. Jordi Coscollola, des de Camp Magí de Torà, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Vinga, i ara ja sabem l'altra actualitat del dia. Només ens queda repassar les notícies vintage de la Candela Figueres.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Candela, per on comencem avui?
Avui comencem repassant les notícies del 13 de setembre de 1984, fa 39 anyets, era un dijous, i TV3 ja tenia programació, ja havia començat, i aleshores començava a un quart de 3 de la tarda la seva programació, és a dir, al matí se'l passaven sense programar res, amb un programet de 15 minuts que parlava de pobles de Catalunya, i aquell dia concretament de Gandesa, a la Terra Alta. A Televisió Espanyola programaven Barrio Sésamo a les 6 de la tarda, i a Radio Nacional d'Espanya entrevistaven a la grandíssima Sara Montiel al programa La Vida és Ràdio.
Absolutamente me niego a escucharte ni un segundo más.
Hagués pogut escollir una cançó de la Sara Montiel a les soles, però he preferit posar-la amb aquesta cançó de Fangoria perquè és simplement una obra d'art kitsch musical.
Kitsch, kitsch.
O sigui, meravellosa. Fangoria i Sara Montiel cantant a duo en un videoclip esperpèntic, hipnòtic a la vegada. Vull dir, ara mateix no aneu a Google a veure o escolteu la secció, però quan acabi el programa aneu a Google i mireu a YouTube perquè és meravellós aquell... Sobretot el playback que fan i com es mouen. Però bé...
Ai, tinc ganes ara de veure.
És que ja, també és vintage, això. Calla que no la posi la història aquesta amb un retrovisor d'aquests. Bueno, a part del videoclip, el que m'ha deixat realment hipnotitzada és la carta que envia un tal Luis Buixant al director del diari. Això d'escriure cartes al director, us en recordeu. Porta per títol El Servicio de Correos. El senyor Luis comença la carta de forma molt sincera perquè assegura que en un primer moment ell tenia pensat quejar-se de algunas tarjetas postales enviadas durante las vacaciones, aquella costum que teníem, que no lleguen a su destino.
Oi, sí.
Va? I diu que les causes poden ser diverses.
Sí.
Però això hi ha gent que diu que t'ha enviat postals i no te las ha enviado. Ho diuen per quedar bé.
Vacacions, també. Les vacacions.
Jo me'n recordo, a mi em feia molta il·lusió enviar-les, perquè jo les enviava, arribava jo després de les meves vacances, i llavors m'arribava la meva carta des del passat.
Et recordava, no?
Sí, clar. Oh, que bonic. O sigui, era un viatge temporal. Mm-hmm. Però bé, tornem al tema de Luis, perquè ell comença la carta el director escrivint que té intenció doncs, de queixar-se, no? Però després canvia d'opinió. Per què?
Mentre
escriu la carta, diu, no, jo he de quejar-me, però change my mind.
Perfecte.
Diu, perquè, por desgracia, la vida és un concierto de quejas, reproches i acusacions.
Carai.
Acusacions, amb aquest català i castellà correcte. Diu, i per això decideix canviar de terç i fer una felicitació a Correus.
Home.
Molt bé.
Diu, especialmente vol felicitar el cartero que recorre la zona del Carmelo cerca del Parkway.
Clar, és que hi ha moltes pujades, eh?
Té molt de mèrit, la cartella.
Podria ser això, que és pujades i baixades, però no, amics.
Ah,
va per un altre derrotero, la cosa. I és que durant les vacances d'estiu havia escrit una postal a uns amics, però al ir a poner la direcció no la encontré ni en mis papeles ni en mi memòria. Ara tornem amb el mòbil i no, molt tranquils, però antes no.
Com se feia això?
T'havies de buscar la vida, i si la memòria et fallava i els papeles no les tenies encima...
Mal parat.
Molt malament. Llavors, clar, Luis, què fa? Tot i no recordar exactament la direcció, sí que recorda el carrer i no el número.
Ah,
té el nom... Té el carrer, no té el número. I diu, pues escriví el, escriví una simple indicació, o sigui, el carrer, i una simple indicació seguida d'un reto. És a dir, carrer tal...
Però què vol dir una simple indicació?
Carrer tal, bueno. Està al lado de una puerta que no sé què, no sé quan.
Posat al forn.
Baja una ventana i sempre hi ha una mujer que està ahí saludant.
Ja està.
Observacions.
Observacions.
Però això no és bastant concret, eh? No és tan simple.
Però a més li diu, atención carteros, a ver si hacéis honor a la fama.
Olé.
De que no arriba mai res.
Els pica,
o sigui, el repte. O sigui, olé pel Luis, per tenir-los així de grans, perquè és ell qui no té memòria i decideix reptar.
Tàctica psicològica.
I olé pel carter o cartera, per trobar la casa. Perquè Luis diu, hace dos días sonó el teléfono y eran mis amigos. Llamaron para decirnos que habían regresado de vacaciones y que la postal había llegado. Gracias, señor cartero.
Olé, cartero.
M'encanta. Però va, deixem el Carmel i passem a l'Hospitalet de Llobregat perquè hi havia hagut pollastre per la Festa Major de Bellvitge.
Calla, que aquest mexicà, el mexicà del Congrés que s'estava mirant l'objecte aquest paranormal, no estàs ballant Paquito el Chocolatero, així com a Jupit amb l'esquena.
És la coreo, eh?
És que és això, eh?
Sí. Doncs és això, és el mateix moviment. El titular de la notícia t'atrapa des del nanosegon, és a dir, tu comences a llegir-lo i dius, ja em quedo aquí, perquè diu, la Fiesta Mayor de Bellvitge acabó con golpes y contusiones. Així que, José, posa'm música d'investigació policíaca, que entrem en el món notícia d'investigació. Tot va començar quan, enmig de l'actuació musical de Festa Major de Bellvitge, se produjo un corte de fluido eléctrico que impidió el normal desarrollo de la fiesta.
Ai. Ja ho té, això, el corte de fluido.
Això?
Què vol dir el fluido eléctrico?
Electricitat,
fluido
no?
Eléctrico. Es diu, això,
sí, fluido eléctrico? Algú va baixar,
es deia. No? Es deia.
Algú va baixar els ploms, bàsicament.
Van desendollar, doncs, això, les bateries.
Algú va ensopegar.
Fa 39 anys, Harky, eh?
Clar, clar,
sí.
Clar, clar.
Però en què es tradueix, això, pels que som de festa? Perquè som de ball de Festa Major. Doncs el que també en català correcte es diu catillazo musical. O sigui, tu estàs allà entregant-ho tot, ballant el paquito al xocolatero, i puf!
De cop, eh?
Sí, de cop, de cop. Et quedes
no fer,
fosc. Dius, ara que continuo el moviment, o què faig? Clar, com ho remuntes, això?
A veure.
Doncs un miembro de la comisión organizadora intentó entonces entrar con un pico en las instalaciones del mercado municipal situado junto al escenario y abrir el contador de la luz.
Ui, és a dir, contador.
Punxar la llum.
Bravo.
Del mercat
Bravo.
Municipal.
M'agrada molt el típic pico que porta sempre a sobre, el típic pic amb la pala.
Antes això passava.
Exacte. Tu tens el bolso.
Sí,
tens el bolso.
En petitet,
com el Marc Anthony.
Sempre.
Bé, fins aquí, doncs, tot molt bé. Acció-reacció, no? Se'ns en va la llum.
Lògic.
Entrem al mercat municipal, punxem-la.
Nosaltres haguéssim fet el mateix.
Totalment,
sí.
Totalment.
O fins perquè continuï la festa, clar.
Jo crec que no, perquè m'hauria quedat enganxada mitja cançó al Paquito Chocolatero, deprimida, de dir ara no sé què fer. Però tu, Marta, hauries reaccionant entrant al mercat municipal.
Sí, sí, sí.
Però la Guàrdia Urbana no li va semblar bé aquesta solució.
Està.
I va dir ni hablar del peluquín, que el mercat municipal no es toca. Amb aquestes paraules ho van dir. I clar, i els membres de la comissió de festes van respondre que no es toca, aguanta'm el cubata.
Ja veuràs.
I ja va estar liada. El regidor del districte va intentar calmar els ànims, però el diari apunta sin ningun resultado positivo.
Clar, a més... Anem amb el pic.
Que ben escrit està,
tens les de perdre.
M'agrada això, ningun resultat sí, positiu.
De què?
Positivo de què?
Que és l'eufemisme de diverses herides de pronòstico leve de quatre agentes de la Guàrdia Urbana i dos membres de la comissió organitzadora de les festes. És a dir, van sortir més malparats els de la Guàrdia Urbana que els de la comissió organitzadora.
És que no vulguis aguar la festa, algú que està a la festa.
No, la festa va acabar a l'Hospital d'Urgències de Bellvitge, però bé.
Déu, volia dir tot això a les fosques, perquè clar, se'n van a la música i segurament la llum també. I la gent es creix, eh? Quan estan a les fosques surt el pitjor de cadascú.
Saps per què hi ha quatre lesionats de la Guàrdia Urbana? Perquè anaven pagant entre ells, perquè com que estaven a les fosques...
No
es veien. Va, i acabem amb un petit apunt i un anunci d'aquell 13 de setembre de 1984. El primer apunt diu, un niño cuesta un cuarto de millón. Ah. He posat aquesta sintonia perquè jo crec que es va flipar amb la xifra. Com que un quarto de millón?
I un niño cuesta.
De pessetes?
Sí, un quarto de millón.
I a l'edit cuesta. 150.000 pessetes.
Bueno, i encara al·lucineu més perquè un cuarto de millón només era per a los tres trimestres del curso de un niño.
Els fills de Messi costen molt més que un quart de milió. Això no estic segura, hi ha fills i fills.
Hi ha fills i fills, però aquí en teoria estem parlant de fills de tot qui t'agrada. Del ciutadà de peu que agafa el diari. Bé, si un any cuesta un quarto de milió, una infància, una adolescència, una maduresa, perquè els fills d'ara no marxen de casa ni amb aigua calenta, què costa? Un rinyon? Millor un rinyon? Vinga, va. L'article portava tot el dia fent
l'acudit.
Sí. L'article també detalla tot el que s'ha de saber per evitar el fracàs escolar, les enfermedades de los colegiales i la moda infantil del moment.
Sí.
Bé,
tot plegat, un contingut allò més positiu, que si enfermedades, que si dinero, que si fracasso evitar el fracasso, que jo sóc mare i dic on he de tornar el nen que vaig comprar a la botiga. Perquè jo...
No és el que havia demanat.
Em retiro. I acabem amb l'anunci d'un producte que ens canviaria la vida per sempre més, l'ordinador. Però ells ho anunciàvem com l'ordenador persona.
Però, Candela, ens estàs dient que aquest anunci t'atrapava un 13 de setembre de 1984,
Home, si a mi em diuen que m'anuncien l'ordenador persona, això és la intel·ligència artificial del moment.
Personal no, eh?
No, personal no, era ordenador persona.
Visionari.
Era la herramienta más productiva creada por el hombre. O sigui, l'home no era productiu, però la herramienta que havia creat, sí. I per què era reproductiva, no? Productiva, doncs, perquè l'havies de comprar a Computerland, que bàsicament és el país de les meravelles dels ordinadors.
Barbilan, però d'ordinadors.
I havies d'explicar tus necessidades, inquietudes, a los expertos de Computerland. Llavors, Computerland.
I aquests expertos.
I l'ordenador persona et prometien un futuro productivo con tu nuevo ordenador.
Aquest era l'anunci.
Sí, no, no, és que ells venien productivitat, més que un ordinador.
Llaminer, llaminer, aquest anunci.
Llaminer, llaminer. Bé, com vulguem dir que les persones a seques, sense ordinador, eren uns inútils acabats, però ineficaços i improductius.
Vinga, un minut i ens situem. Gràcies, Candela.
A tu.
Ens situem a un quart de quatre de la tarda. Aquí, en Fabricació Pròpia, marxem a publicitat. I, Harki, a la tornada, amb qui fem la digestió?
Doncs mira, amb l'home amb més llums del moment, que és l'Abel Caballero, alcalde de Vigo.
Vinga, fins ara.
Ràdio Estel.
La nostra manera d'entendre el món canvia al llarg de la vida. La cultura ens ensenya a mirar i també ens canvia radicalment. A CaixaForum volem estar al teu costat en cada moment. A través de la cultura i la ciència et volem ajudar a entendre el món on vivim i també a qüestionar-lo. Descobreix amb nosaltres la nova temporada 2023-2024. Creixem en la cultura. CaixaForum. Fundació La Caixa.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia. Amb Mercè Raga.
Que passa d'un quart de quatre de la tarda al Fabricació Pròpia. Ja sabeu que aproximadament a aquesta hora el que fem és fer la digestió per tots aquells que ja heu pogut dinar, no com la Harki, que em sembla que encara no has pogut fer un
mos. Tu tampoc dines gaire.
Dino, mig dino.
Sí, anem trompejant.
Sí, doncs mira, dinem, fem la digestió per alguns, per als altres, el que sigui. Però la qüestió és que avui volem parlar d'un tema d'arbrat urbà que acapara també molts titulars, Marta.
Sí, i no parlem de l'arbre autòcton de l'asfalt de Barcelona, que com sabeu és el plataner, que precisament darrerament també ens està portant bastants problemes per aquestes plagues d'escarabats que han obligat a podar 1.200 arbres de la ciutat comtal. Ja veurem quants més n'haurem de podar. Parlem d'una espècie molt més espectacular, Mercè, i amb moltes més llums. Parlem de l'arbre de Nadal.
Ai, Harki, per favor.
Tu ets d'arbre? Tu ets d'aquelles que en casa seva...
Tot.
Totes les llums.
Tot el que pugui...
A tope.
Decorar, a tope, de tot. M'agrada molt. Llums, moltes llums...
Acabeu enlluernats a casa vostra?
Això també,
I sou dels que... Deixa'm preguntar-te una cosa.
Pregunta el
que
vulguis.
Ets d'aquells que poseu també paranuels escalant els balcons de casa vostra?
No.
Perquè això ja és una subespècie urbana curiosa.
És ben curiós, sí. No ho fem, això. Més que res perquè ens dona... O sigui, no anava a dir el pati interior, però hi ha gent que
no
ho posa també.
Sí, però llueix menys.
No llueix el mateix, és veritat.
Parlem de Vigo, que com ja és tradició, aquest Nadal tornarà a convertir-se en una ciutat Mercè de rècord. I és que tots els esforços d'aquest any, d'aquest 2023, se centraran en l'arbre de Nadal, que serà encara més alt, Mercè, que el d'anys anteriors, i tot indica que arribarà als 40 metres i mig per davant, per tant, del de Badalona. I això fa uns dies que el seu alcalde, el Xavier García Albiol, va assegurar que el seu... El seu arbre seria, sens dubte, el més monumental de tot l'estat. I bé, aquesta disputa doncs, entre el Biol i l'alcalde de Vigo s'ha anat allargant i ara sembla que l'alcalde de Vigo li ha passat la mà per la cara i ha assegurat que no serà el de Badalona, sinó que serà el seu l'arbre il·luminat més alt de tota la península Ibèrica.
Estem davant d'un duel, però molt anticipat, no, Jarque?
Sí, sí.
Per què?
Un duel de titans en el qual Xavier García Albiol té, deixeu-m'ho dir, 33 centímetres d'avantatge, perquè ell és més alt que l'alcalde de Vigo, i diu... El Biol ha dit, ha assegurat que fins aquests últims metres, si calgués un parell de metres per superar, recordem que ell medeix 2 metres, doncs si calgués superar aquest arbre de Vigo,
ell
mateix escalaria tota l'estructura fins a posar-se allà on hi posem l'estel, aixecaria la mà com si fos una enxaneta.
Vol passar per davant de l'alcalde de Vigo.
Liderant, com dèiem, aquesta comitiva nadalenca de Vigo, com també ja és tradició, doncs l'alcalde Abel Caballero, que aquest any omplirà la seva ciutat, mercè, atenció, d'11 milions i mig de llums de LED. Mm. De fet, les tasques de decoració es van avançar, mercè, aquest any, i ja van començar ahir. És a dir, pràcticament encara no hem abandonat l'època d'estiu.
Sí.
I el 12 de setembre, quan anem, mira, només falta que ens veiem, ens mirem a tu i jo
amb
samarreta, sandàlia, moltíssima calor, però a Vigo ja estan treballant doncs amb aquesta il·luminació tan espectacular que prometen per les festes de Nadal. Alcalde, buenas tardes.
A veure si el tenim. Sí que el tenim.
Alcalde
de Vigo.
Alcalde, buenas tardes.
Encantado de estar con...
Hombre, buenas tardes.
Un placer,
señor Abel Caballero, alcalde de Vigo. Claro, ayer, ahora comentábamos que ya empezasteis estos trabajos de decoración de la ciudad. ¿Cree que el árbol de Navidad será el gran reclamo de estas fiestas? Es decir, ¿es la gran apuesta de Vigo para estas Navidades?
No, el árbol es una más entre cientos y cientos de cuestiones. La Navidad en Vigo, por supuesto, es la más extraordinaria del mundo, de todo el planeta, y es porque hay multitud de cosas que suceden en la Navidad, de luces, de adornos, de grandes motivos. Pues tenemos una estrella que tiene 20 y tantos metros de cola.
Imagínate.
Que es la estrella de la Navidad, la de verdad. La estrella de verdad fue esta. Mm. La rescatamos nosotros en la historia y por tanto son muchas cosas. El árbol es una más, claro.
Sí que es verdad que el árbol, quizás este árbol de Navidad esté acaparando muchos titulares, porque claro, aquí cerquita de Barcelona está también una ciudad, un municipio que se llama Badalona.
Badalona.
Su alcalde, el señor García Albiol, dijo que estaría incluso él... Usted lo conoce, claro.
Sí, claro. Yo presido todos los alcaldes de España. Yo soy el presidente de la FEM.
Claro.
Se conocen todos. Claro, él ha dicho que su árbol, él ha asegurado que su árbol sería el más alto iluminado de toda la península ibérica. Dice que incluso él está dispuesto a trepar por este árbol para superar el tamaño del árbol de Vigo. Claro, no sé qué tiene usted pensado hacer para ganarlo en, por decirlo así, estos metros finales de árbol.
No, primero, seguro que está haciendo una Navidad preciosa y yo lo quiero felicitar, ¿no? Pero competir con Vigo es imposible.
Es imposible, claro.
Ya lo intentó el alcalde de Madrid y fracasó estrepitosamente. Lo intentó el alcalde de Nueva York y perdió las elecciones por intentar competir con Vigo. Entonces, yo al Biol le deseo lo mejor y a Badalona también, que es una ciudad maravillosa, toda Cataluña, pero competir con Vigo en cuestiones de Navidad es una tarea vana, inútil.
Bueno, por tanto, claro, nosotros le hablamos desde Barcelona, alcalde. Badalona nos queda, Jarque, a pocos kilómetros.
Sí.
¿Quiere usted mandar algún mensaje al alcalde Albiol desde aquí?
Mucha suerte, que le vaya muy bien en la Navidad, pero a muchos alcaldes de España, porque también el alcalde de Irún pues arrancó el montaje hace un mes ya, y yo le deseo lo mejor. Y hay tantos alcaldes, porque Vigo lanzó un proyecto de Navidad, es la recuperación de una cultura muy importante, la cultura de la Navidad, y toda España lo está siguiendo. Ahora todo el mundo quiere ser Vigo. Oye, pues yo me alegro muchísimo, les deseo lo mejor. Pero vuelvo a decir, en esto pasa, yo soy muy de fútbol, ¿no?
Sí.
Soy muy futbolero. Y esto es como el fútbol, hay ligas. Uh-huh. Y en una liga estamos Vigo, Nueva York, Londres, París y Roma. Uh-huh. En otra liga van estando otros y otros Yo les deseo a todos mucha suerte, pero la Liga de Vigo es la de Nueva York.
Fair play. De todas formas, ¿no? Usted desea suerte a todos los demás alcaldes, pero con la seguridad del que sabe que se va a llevar la competición de
calle. No hay nada que hacer, ¿no, alcalde?
Mirad, Marta, sois Marta y Mercedes.
Sí, correcto.
Vale. Mira, nosotros tuvimos el año pasado, en la Navidad, 6 millones de visitantes. 6 millones.
Sí.
Es una cifra imposible de imaginar.
Una barbaridad.
¿Y sabéis quiénes son nuestros prescriptores más importantes, los que vienen?
¿Quién?
Las mujeres y los hombres que vienen son nuestras prescriptoras y nuestros prescriptores. Y, por tanto, yo le deseo mucha suerte a todos.
Vale.
De hecho, fijaros, yo no cuento las cosas hasta que estoy muy encima porque me las copian, ¿eh? Me las copian. Entonces, nosotros vamos...
Es un referente.
Por generación, por vintage. Nosotros somos de la vintage avanzada. Que nosotros estamos en el nivel de fotografiar el principio del universo. Pues estamos en eso ya. Somos la Navidad que arrancó todo este universo de las Navidades. Así que mucha suerte a todas las alcaldesas y alcaldes. Mucha suerte a Badalona. En Barcelona, pues el alcalde actual arrancó también con mucha fortuna siendo concejal de fiestas en las Navidades anteriores. Y también le irá muy bien. Y yo le deseo mucha suerte. Yo no compito. Digo, está por encima de eso ya. Estamos en otro nivel.
Uh-huh. Alcalde, pero usted habla directamente de este duelo, dígase, con el alcalde Albiol, ¿o no?
No. Yo con todo el respeto y con todo el cariño a Badalona, ¿no? Que es una gran ciudad. No, ya insisto. El verdadero duelo es entre Vigo y Nueva York. Este es el de verdad. El resto... son ficción.
Claro, el otro es como usted decía, es ustedes sois la Champions League y el resto pues la Europa League. Bueno. Hacemos lo que podemos. Alcalde, claro, estamos hablando, volvamos a centrarnos en este árbol monumental de 40 metros y medio con una estrella iluminada en la parte más alta. Claro, no sé si incluso puede ser más alto que alguno de los faros del puerto de aquí de Vigo, porque claro, esto podría tener problemas logísticos, sobre todo por tema de barcos, marina, nos tenemos que preocupar en este sentido?
No, nosotros lo tenemos en una plaza que, por cierto, transformé yo en plaza, que eran unas carreteras, hicimos una gran plaza y la tenemos en ese sitio, en el centro de la ciudad, y está, como es natural, rodeada de edificios. Pero debo decirte que nosotros, en una de las fiestas de Vigo, en un lugar que se llama Bouzas, hacemos una tirada de fuegos excepcionales y coordinamos con el aeropuerto a efecto de la entrada de los aviones, que aquí todo va por lo grande, ¿eh?
És impressionant. Evidentment, Barcelona no arribem a aquests nivells. Nos queda una última... un par de preguntes, alcalde. Claro, aquí en Barcelona, por las fiestas, hay gente pues, que decide pues, irse de la ciudad por el ruido. No sé si en Vigo, no sé cómo responden los vecinos a estas campañas navideñas hiperlumínicas. ¿Están contentos, están orgullosos de tener esta iluminación en su ciudad? ¿O hay algunos que dicen, mira tú, demasiado ruido lumínico, prefiero irme a otro sitio, pasar las Navidades más tranquilas, quizá?
Bueno, las ciudades son diversas, ¿no? En Vigo hay un apoyo a la Navidad masivo, extraordinario. Y la hostelería pasó a ser una cuestión excepcional por el número de afluencia. La Navidad, de hecho, tira del turismo en Vigo, incluido el verano. Es decir, ya es una marca de turismo. No tenemos turismo y de repente pasamos a millones y millones de turistas al año. Y esto es un motivo de generación de espacio económico tan importante. Bueno, tiene elementos colaterales. Una gran festividad de esta magnitud, cuando te pueden entrar en una hora 70.000 coches, 80.000 coches en el centro de la ciudad, pues claro que genera efectos colaterales que estamos siempre tratando de reducir al máximo y, por tanto, entendiendo que tenemos que seguir mejorando en muchas de estas cuestiones. Pero el apoyo a la Navidad de Vigo, en la ciudad, es prácticamente total. Hay una cierta politización, lo tengo que decir. Al Partido Popular y al Bloque Nacionalista no les gusta la Navidad en Vigo. Porque, claro, es un motivo de prestigio de la ciudad y, claro, que creen que dañando a la ciudad van a ganar las elecciones. La lista que yo encabezo sacó el 70% de los concejales en la ciudad. Vigo tiene 300.000 habitantes, es más grande que Hospitalet. Y por tanto tenemos un resultado político excepcional y esto pues no les gusta y hacen oposición que cada vez bajan más, y nosotros subimos más.
Yeah.
Hay que hacer política para la gente. No hacer política para dañar.
Por cierto, alcalde, que hoy nos hemos enterado que a partir del próximo martes ya se podrá hablar euskera, catalán, gallego en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo valora usted esta medida? Y por favor, nos gustaría preguntarle cuáles les gustaría que fueran las primeras palabras en gallego que se oyeran en la Cámara de los Diputados.
Bueno, pues hombre, es muy complicado decir cuáles me gustaría, pero a mí me gustaría que las primeras fueran: Vigo es la mejor ciudad del mundo.
Vale.
Dito galego, Vigo es la mejor ciudad del mundo.
Claro.
Pero no sé si van a decir eso, ¿no? No sé si van a...
¿Cómo valora esta medida, pero alcalde?
Nosotros tenemos una riqueza importantísima que reconoce la Constitución, que son las lenguas. Y en Galicia nosotros practicamos un bilingüismo absolutamente armónico.
Sí.
No hay motivo polémico, ni hay polémica sobre la lengua. Pues cada uno habla en lo que le da la gana y funciona extraordinariamente bien. La lengua oficial en este ayuntamiento es el gallego. Yo estoy hablando en castellano porque estoy hablando con vosotras, ¿no? Mm. Pero nuestros plenos y nuestra función política la hacemos en galego y todo se transmite en galego. Esto es una riqueza en un país, tener tres lenguas, tener el galego, tener el euskera y tener el catalán, y después tener variantes en los diferentes espacios. Es una riqueza muy importante y, por tanto, es bueno que nos sintamos orgullosos de que tenemos el español y tenemos tres lenguas más. Yo me siento orgullosísimo del gallego, claro.
Abel Caballero, alcalde de Vigo, muchas gracias por atender la llamada de Radio Estel.
Ha sido un placer.
Ha sido un placer también por la generosidad. Buenas tardes y feliz Navidad.
A vuestra disposición. Y venir a la Navidad del planeta.
Y alcalde, le iba a decir una cosa, que me han dicho que de aquí dos semanas, Celta-Barcelona.
Uy.
¿Es así o no?
Voy a ir a Barcelona.
¿Qué es? ¿Ahora qué es? ¿Celta-Barcelona o Barcelona-Celta? Es Barcelona-Celta, ¿eh? Toca fútbol, Barcelona-Celta.
Vamos a ir. Jugamos en Barcelona.
Exacto.
Y vamos con el espíritu de ganar, sí, claro. Eso vamos. Oye, ganar al Barcelona no es cosa menor, ¿eh? Menudo equipo que tiene el Barcelona, ¿eh?
No, hombre, no, claro. Sí, en todo caso, mucha suerte también, ¿eh, alcalde?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un placer estar con vosotros.
Un abrazo bien fuerte. De unido. De unido, Marta, ¿eh?
Quina seguretat que desprèn aquest alcalde quan es refereix a la seva festa de Nadal com la més gran de tot.
Escolta,
el món.
I ho té claríssim.
No en té cap dubte.
L'alcalde de Vigo té claríssim. Abel Caballero ha assegurat que el viol ho té gairebé impossible.
No té res a fer, res a pelar.
A veure, fem una cosa. Aquí en Fabricació Pròpia, res, marxem breument a publicitat, gràcies a Jarque,
a tu.
I a la tornada estarem secció, estarà amb nosaltres a Xamiró, aquí a l'estudi, que ens porta notícies socials ben interessants. Fins ara.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de 2:45 de la tarda i a Estrenem secció avui, ho fem amb la periodista, mestra i activista per crear un món millor per tots i totes. M'agrada molt aquesta descripció. Ella és l'Aixa Miró, que també ens acompanyarà en aquesta aventura de la fabricació pròpia a Ràdio Estel. Aixa, com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí aquesta tarda amb vosaltres.
Que bé.
I comença aquesta nova secció.
Que bé, benvinguda. Escolta, explica'ns què passarà en aquesta secció.
Doncs mira, cada 15 dies vindré aquí i us posarem, no?, farem la mirada davant entitats que són transformadores, que tenen un propòsit darrere, i les donarem a conèixer perquè fan una tasca meravellosa i moltes vegades queden allò, no?, silenciades, i els hem de donar veu.
Doncs em sembla perfecte. Escolta, amb qui comencem avui? Què ens
doncs
proposes?
Doncs avui tenim una entitat molt especial. Ja podeu imaginar que sent el primer programa començaria una
això.
Entitat dedicada al meu país, no?
Molt bé.
A la Índia. Doncs ho farem acompanyats d'un home que jo admiro fa molts anys i que som molt, molt amics i que porta molts anys compromès amb el seu país i està generant aquest canvi, no?, en les vides de moltes nenes, molts infants, i que sobretot tenen una cosa, que són intocables, que avui ens explicarà què és això. I es presenta ell amb aquesta música.
Ja m'agrada.
Sí?
Amb aquesta música de presentació, ja m'agrada el que ens portaràs avui. Eh?
Segur. Bona vida, bones vibracions,
sí,
i bona música. Doncs avui parlarem amb el Prakash Rauchukka, que és el fundador i president d'Arivala, que és una petita ONG que és de Mataró, va ser creada el 2001, i està destinada a ajudar a un petit poble de la Índia, que es diu Koilakunta. A veure si ho explico bé, és una mica complicat.
Vols que li preguntem a ell directament?
A veure,
Prakash, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
No m'he encertat gairebé el nom, em penso, Prakash?
Has fet molt bé.
Sí, bueno, moltes gràcies.
Koilakunta.
Sí.
Molt bé.
Sí. Koilakunta en anglès, sí. Koilakunta seria telugu, la meva llengua clar. Materna.
I molt tant. Bé, molt bé.
Escolta, Prakash, com va néixer l'ONG?
Doncs arran de la meva vida pròpia, que vaig néixer, bueno, vaig viure des d'infant a la Índia i de viure miserablement, en sentit, no tenia recursos ni per menjar ni per poder anar al col·le ni vestir. I mira, vaig tenir sort de poder arribar fins a Itàlia, després aquí a Catalunya, i l'any 2000, quan em van ordenar de capellà, i 2001 vaig anar a la Índia, i al veure la situació, que estava igual al meu poble, a la tornada a Mataró, doncs llavors estava a Mataró com a vicari, i llavors va sortir aquesta idea, parlant amb els feligresos, i llavors entre tots, i va muntar aquesta ONG per ajudar sobretot els intocables, perquè jo sóc intocable, en sentit, a la Índia ja sabem que no intocable com aquí, els que estan més enllà de... No, intocable al revés, que no podem tocar perquè som contaminats en aquest sentit per la religió hindú.
Clar, Prakash, és molt interessant el que tu dius, perquè, clar, la vostra ONG ajudeu a canviar la vida de nois i noies intocables, no?, que és el que estaves dient. Però potser per nosaltres, no?, això, no, desconeixem, no?, el concepte o el que vol dir ser intocable a l'Índia. Prakash, ens ho expliques?
Sí, és molt senzill. Si agafem el cos humà, que el cap, el que mana, que està amunt de tot, els braços que dominen la potència i la cama és com per caminar, i els peus que aguanta tot el pes humà del cos humà, no? Llavors, les castes estan fetes pel cos del Brahma, doncs cadascú neix del seu cos, els que han nascut amunt de tot, el cap són els brahmins, els sacerdots, els braços són soldats i els comerciants, i els que dels peus són els treballadors durs. I els que no han nascut d'aquest cos humà, del cos místic del Brahma, som els intocables, fora de la casta, per tant, sense pertenir a cap casta d'aquesta Déu Brahma. Per això ens tractaven, bueno, encara hi ha algun lloc de la Índia, intocables vol dir que no podem passar pel poble, pel centre, no podem entrar a les ciutats, ni als temples, ni teníem dret a l'educació, ni als terrenys. I mireu, perquè m'entengueu millor,
sí.
Com els lepresos, leprosos en l'època de Jesús, yeah. l'època de Sant Francesc d'Assís.
Com tu explicaves, no, per a casa, ser intocables, ser, bueno, no existeixes per ningú, no? Fas les pitjors feines, no? Però tu, en canvi, el que has fet és donar aquesta mirada especial i ajudar a les dones i a les nenes. Quins projectes teniu, no, per millorar aquesta vida, les seves vides?
Sí, quan vaig començar això, com que tu em coneixes també,
sí.
la noia és més patidora a la Índia, diguem-ne, a la mare Índia, no? que no té paraula, però és la màquina potenciadora que tenim a la Índia, que des que lleva fins que va a dormir és una màquina, que l'home no només fa les feines més dures. I com que la dona ja és una segona categoria, per desgràcia la història ha marcat així, i al néixer a la Índia, i a més d'intocable, i a més una vídua o un orfe, encara pitjor.
Clar.
I llavors, que jo veia des de petit la situació de la dona a l'àmbit rural, i el que vaig fer és, per sortir d'aquesta situació, és la educació, la formació humana. Tal com jo vaig tenir la gran sort de caure en mans dels italians, després d'aquí als catalans, i llavors, mira, he tingut gran sort de poder sortir de tota aquesta situació, vaig dir, com que algú em va donar un cop de mà, doncs jo també els dono perquè també puguin sortir de la misèria, puguin sortir sobretot de la ignorància. Que, clar, tenen una potència als intocables, que no saben, senzillament perquè no tenen recursos. Per això, el que vaig fer és muntar aquesta ONG per poder ajudar-los a estudiar amb el projecte d'apadrinament, i després d'aquest projecte hem passat també, continuem, però hem ampliat un altre projecte, és apartaments tutelats per les noies orfes o semiorfes o que no tenen recursos, que a l'acabar estudis o quan tinguin 18 anys que puguin continuar estant al centre acollida nostra per lluitar per la seva vida.
Recordem que estem parlant amb la Xamiró i també amb el Prakash Rauchuga, que és fundador i president d'Aribala, que entenc que, no?, doncs aquests serveis que oferiu, Prakash, si entrem a aribala.ong, que recordem aquesta ONG que està a Mataró, a la vostra pàgina web trobarem com podem ajudar al vostre projecte.
Exacte, Aribala amb H, perquè la A no pronunciem aquí.
Sí.
Llavors amb H, Aribala.
Aribala.
Sí, aribala.org. Pues aquí està explicat més o menys tota la història, tota la trajectòria, aquí també surt l'Aixa, és gran col·laboradora, si fos la meva germaneta.
I escolta, això és molt, molt interessant. Com va néixer aquest vincle, no?, tan especial, l'Aixa, amb Aribala?
Ja fa molts anys, no? Fracàs, vam...
Sí,
també, a mi m'encanta, ja saps que tot el que sigui temes de la Índia, sí, que ajudar, doncs ho faig encantada. I amb el Fracàs hem anat fent sopars solidaris, oi? Hem fet coses per això, per sobretot dir a la gent, no?, que existeix aquest projecte, que val la pena, que els diners, no?, que és un projecte amb un molt sincer, i els diners van per un projecte determinat i que no es perden pel camí, ni que tinguin por, que no tinguin por d'això, no? Oi que sí, Prakash?
Exacte. Com que l'Aixa la conec des de 2000, per allà, quan ja era famosia, i ja la sentia, perquè ella no em coneixia, l'Aixa, i pel llibre, i llavors sí que li vaig un dia... Vaig fer sorpresa el dia que presentava a Casa Llibre, a la Passió de Gràcia, i allà em vaig presentar. I des de llavors ens
coneixem.
I mira, des de llavors som de la mateixa...
Allà vau fer un match, vau dir, l'Aixa, no? Vas pensar, jo ets de col·laborar amb el Prakash. Perquè, Prakash, ara tu deies aquell llibre, no?, explicant la teva història. Tu estàs a Mataró, ara? Cap allà, també, Prakash? No. A veure, explica'ns-ho bé, això.
Exactament, ara mateix estic a Santa Perpètua de Mogoda.
A Santa Perpètua.
No, estic ara mateix físicament, és a dir, que és la tercera parròquia que porto.
Sí.
A més, dues parròquies que estan a Palau-solità i Plegamans.
Uh-huh. I explica'ns una mica el llibre, no? Ens volem centrar això en el llibre del Precaix, perquè quin missatge volies compartir amb tots nosaltres?
Bé, aquest llibre, que sempre tenia ganes que algú que m'ho faci, perquè jo sóc incapaç de fer-ho, la Eva Carió, que també coneix l'Aixa, sí. I un dia es va presentar a Palau-solità i Plegamans a la rectoria. I què fa un indi aquí i no?
Clar.
Un poble tan petit.
Sí.
I llavors ella va tenir aquesta curiositat i va preguntar una mica la història i bé, vam tenir un bon feeling i ella també va visitar el meu poble per conèixer tot això i al finalment va escriure i l'anava explicant. El que intentava amb aquest llibre és que sempre ha d'estar obert a la voluntat de Déu, a la providència. Jo el que dic, l'Aixa dirà sort.
O destí.
Jo diria providència, clar, com sóc una persona religiosa, i jo dic providència, perquè mai, mai m'he sentit abandonat. Sempre està obert al dia, a veure quina porta ens pot obrir per poder sortir de les coses, no? I sempre he trobat aquesta una mà que em dona un cop de mà, sigui en Itàlia, sigui en Índia, com aquí en Catalunya, tot arreu, perquè jo confio molt en aquesta providència. Per tant, no ha de perdre mai els ànims, el moment de difícil, com a tempesta, però sempre s'acaba la tempesta i surt el sol, no? El que intento transmetre també als meus gent de la Índia, de l'Intocable, i que si amb la educació, amb una bona voluntat, poden sortir endavant.
La veritat és que el llibre és preciós, eh?
Xulo, no?
És molt esperançador. Mm. Si penses, no?, que veus la vida que ha fet el Precaix, la seva vida, i dius, doncs, no?, hi ha l'esperança sempre, sí. No? Hi ha aquesta, ha passat totes les dificultats, però ha arribat, no? I, bueno, és una persona admirable, admirable.
I escolta, ara, això clar, que comentàvem, no?, i el Precaix ens deia, no?, dels moments difícils de la seva vida, però que sempre ha trobat, no?, com aquesta llum, sí, i aquesta esperança. Sí. Clar, durant la pandèmia, entenem que és un moment crucial també, no?
Jo crec que com vau passar la pandèmia, Precaix? Sí. Perquè a més va estar tota la Índia parada, vull dir...
Clar, i
va ser difícil.
No, al primer moment, quan va sortir en 2020, al mes de gener així, tot estava aturat a la Índia, la van alertar de l'estat d'alarma, i clar, molts pobres que estaven treballant molt lluny dels seus pobles es van quedar sense llar, sense menjar, perquè treballaven el dia al dia. I a la ONG, des de nosaltres, el que vam fer és això, no? Aportar-los a menjar o obrir la porta de la centre acollida si volien, doncs, a dormir allà mateix. I llavors totes les escoles, tot estava tancat, i llavors des de la ONG nosaltres vam ajudar a les noies, i els nens també, enviant els diners que ens... donava el donant de ti, els padrins, socis, i ingressàvem directament a la compte de la dona, de la mare, de la nena o del nen, perquè puguin comprar a fer viures al mes. Cada mes els enviàvem durant aquesta temporada, no?
Clar.
I la segona onada, quan va sortir la segona onada, estava a la Índia.
Ah, és veritat que tu estaves allà.
Et va enganxar allà.
Et va enganxar, és veritat.
I no, per Déu, vaig agafar.
Què vas fer?
Vaig agafar la aquella, no, ara no em surt el nom de la segona que va sortir, la Delta. Sí, la Delta.
Sí.
I vaig passar allà, he tancat a casa.
Pobre.
I llavors vaig superar, i res més superar, em van avisar de l'ambaixada que surti més aviat possible, que una altra vegada tancaran les fronteres, no? Bueno, vaig passar, però per sort el poble rural no va arribar tan fort com va passar a les ciutats, sobretot al nord de la Índia, a Delhi o a Bombai. I llavors la miserable situació que deia jo, molts els que no tenien recursos morien al carrer o a l'hospital, els més rics o de Bollywood agafaven les seves avionetes particulars, fugien cap a Dubai. Això em feia una pena.
Home.
Que l'Índia que creix tant, on està creixent? Només 100 milions d'habitants, quan l'Índia té 1.300 milions d'habitants. No?
Mira, aquesta era una pregunta que tenia preparada també. Com veus la Índia, no? Aquesta Índia que ara fa pocs dies arribava a la Lluna, després a la Índia real, no?, com tu estaves dient.
Sí, quan vaig deixar la Índia fa 33 anys, la Índia era totalment diferent, era més rural, més natural, més... Misèria sí, però no havia entrat tanta pol·lució, tanta contaminació. I des de l'any 91, i llavors ja va entrar al mercat lliure internacional, hi haurà moltes empreses americanes d'Europa, d'Austràlia, i van entrar, llavors, clar, on està creixent més la Índia a les ciutats. Per exemple, a Hyderabad, on vaig deixar la Índia fa 33 anys agafant l'avió, i semblava Sabadell, a l'aeroport de Sabadell.
I ara no.
És una de les luxes de l'Àsia, Sud-Àsia.
Yeah. Sí, sí.
I rascacels també. Ara vaig anar fa un mes a Hyderabad. No havia vist, sembla New York.
Carai,
amb un edifici tan grans, tan alts. Tots són d'empreses de fora. Llavors, el que deia, no?, que qui creix amb aquesta... mercat, només uns quants. Mm. Perquè el poble rural continuen igual. Mm. Amb la seva misèria, amb la seva... Sí que tenen mòbil, els que anaven amb bicicleta ara van amb moto, hipotecat també, però les cases sí, són petites i no tenen recursos com, per exemple, per anar a l'hospital, o això està un dia
a l'hospital.
I per això, els que van a la Lluna, i per què van anar a la Lluna? No va ajudar tot, no va subvencionar tot el govern, sinó a les empreses privades,
yeah,
com el Tata, com l'Ambani, com aquests rics que n'hi ha a l'Índia.
Sí.
Qui creixerà més? Són ells.
Yeah.
Són ells.
Per acaso, aprofitant ja que ens queden poca estoneta, aquí que aprofitant que tenim aquest altaveu a la ràdio, digue'ns quin missatge voldries donar als nostres oients.
Mira, jo diria, com es coneixien els primers cristians? Els coneixien, mira com s'estimen, que compartien tot, no?
Mm-hmm.
I avui en dia la Iglesia està més per les tradicions, per altres temes, que no pas arribar directament a la persona com a Jesús, que feia, arribava a la gent més necessitada, prostitutes, els pecadors, els abandonats del carrer, no? Jo, com a cristià, però també com a persona humana que ha patit aquesta situació de discriminació, demanaria això, tractar l'altre com a tu. Com a tu, ajudant, i com jo vaig tenir aquesta sort, i ara estic donant un cop de mà, demanaria a totes les persones de bona voluntat i que ajudin a les noies, tant aquí com allà, i apadrinant o fent socis de totes les... o nallers, o tots els projectes que hi ha en aquest món.
Prakash, doncs nosaltres, això, si et sembla, ens apuntem novament, la pàgina, que és Arivala, recordeu, amb l'H, arivala.org. Aprofitant que us tenia aquí, ara hem d'acomiadar ja aquest espai, això, que moltíssimes gràcies per avançar, per estar amb nosaltres, de debò. Barat, què hem de fer amb el nom de la Índia? Que el volen canviar? Com ho veieu vosaltres? Aixa.
A mi el que m'agrada de la Índia és tan bonic ja, no? No sé què li pensa per casa. A mi Barat em sembla una mica estrany.
A veure, la Índia és un nom que està donat a Occident.
Sí.
Des de fora.
Clar.
Bharat és
Bharat.
Un nom que teníem des de sempre. A la Constitució de la Índia, bueno, no és tan sagrada com la d'aquí, i la modelen, adapten a la situació de cada dia, i el Bharat ja existeix. Existeix. Clar, llavors el que volen és que tingui un nom propi, que no sigui d'un nom estrangera.
Estranger, que l'hagin imposat. Això és veritat.
Exacte, és un nom propi de la Índia, el Bharat.
Doncs res, ens anirem acostumant.
Ens acostumarem, com a tot. Prakash Rauchuka, fundador i president d'Arivala, moltíssimes gràcies de debò, una abraçada ben forta.
Gràcies a vosaltres pel bon programa que feu.
Escolta, Aixa Miró, de debò, gràcies. I ens veiem d'aquí 15 dies. Ara et trobaré a faltar, anava a dir la setmana que ve.
D'aquí
15 dies, que passa molt ràpid. Aixa Miró, gràcies.
Ràdio Estel, fabricació pròpia. Can you hear me? SOS.
situem gairebé al punt de les 4, però abans 7 minuts per continuar parlant de projectes socials. Aquí a Fabricació Pròpia, ja sabeu que els dimarts dediquem una estona del programa per parlar, per interessar-nos de temes més socials, i ara ho fem presentant-vos un amb accent musical, és el de Músicos por la Salud. Músicos por la Salud és un projecte de la Fundació Social Distric amb un objectiu molt clar, és acompanyar i donar suport a persones unint música i salut. La seva darrera iniciativa és la de reunir signatures per incloure la música a hospitals i residències per la gent gran. I és que música asseguren, i nosaltres també ho assegurem, és sanadora tant pel cos com també per l'ànima. Va, que tenim res, uns breus minuts, però volem saludar a aquesta hora de la tarda en Javier Aguilar, que és cap de comunicació de Músicos por la Salud. Javier, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Escolta, felicitats primer de tot per aquesta iniciativa, Javier. Explica'ns una mica quins són els beneficis, no? Els principals beneficis de la música per a les persones que estan als hospitals o infermeres o a una residència.
Doncs, bona tarda a tota la gent que ens està escoltant. Mm. Moltes gràcies per haver-nos telefonat i per interessar-nos per la nostra fundació. Els beneficis, no és que ho diguem nosaltres, n'hi ha literatura científica sobre el tema, n'hi ha estudis, n'hi ha assajos clínics que això li dona suport. Sobretot, nosaltres ens basem en un informe de l'Organització Mundial de la Salut, que es diu Arts and Health, que compilava més de 900 estudis, era una compilació de més de 900 estudis, en la qual demostrava això, que la música acompanya. I la música en si, per ella mateixa, no cura. El que sí que fa és que predisposa a les persones a rebre millor el tractament. Millora la seva ansietat, millora el seu estat anímic. I nosaltres hem comprovat que també el que genera és un millor ambient de treball en l'hospital o en la residència o centre de dia al qual anem a fer la nostra activitat. Això que fa, doncs, que les persones que estan allí treballant pues, facin una mica més de somriure el seu treball, i això, òbviament, també beneficia finalment als usuaris.
Uh-huh. I, Javier, qualsevol tipus de música és sanadora?
Doncs, qualsevol música pot ser sanadora, però tenim comprovat que és millor el que nosaltres diem que siga una música emocionalment significativa. Què vol dir això? Doncs una música que a la persona que està escoltant-la li agrade, simplement, o que li recorde a la seva infància. De fet, en residències hi ha moltes vegades que... No, bueno, nosaltres tenim un projecte de recuperació del patrimoni cultural i anem a zones geogràfiques en les quals hi havia una cançó de bressol que es cantava molt en aquesta zona. Es canta i ens ha passat de vegades que hi ha persones en un Alzheimer avançat que tenen afàsia, que ja no poden parlar, i en escoltar aquesta cançó que li recorda la seva infància, se posen a cantar-la. I la veritat és que és increïble.
Clar, això és meravellós, no? Javier, mira, tenim res, 2 minuts, gairebé 3, per arribar al punt de les 4. Ens interessaria saber de mi com podem ajudar a la vostra iniciativa, perquè encara no tira tant endavant. Què necessiteu?
Nosaltres el que necessitem és que ens recolze la gent. Poden entrar en la nostra web, musicosporlasalud.org, i allí es poden fer socis, poden firmar una petició que tenim feta a les administracions públiques per a que incorpore la música, com digué ja l'Organització Mundial de la Salut, per a que incorpore la música en els plans de salut, i estiga d'una manera sistematitzada la música en els hospitals i en els centres sociosanitaris, i la unió fa la força, i en això estem.
En això esteu. Explica'ns també res, mira, encara ens queda un minut més, però perquè entenc que necessiteu un màxim de signatures. No sé si en porteu ara 17.000, si no m'equivoco, Javier.
Estem en 17.000, el que passa és que tenim diferents signatures obertes, perquè hi ha que considerar que ens estem dirigint al Ministeri, òbviament, però també ens estem dirigint a les comunitats autònomes, perquè, clar, les competències de sanitat les tenen les comunitats autònomes, i en cada comunitat autònoma pues va a una velocitat i una petició, no? sincerament, en les comunitats autònomes no sabria dir-te quantes calen.
Val.
Segur que com més ne tinguem, millor. En la Comunitat Valenciana ja s'ha fet una iniciativa parlamentària per instar el govern de la Generalitat Valenciana que incorpore la música. Mm. I en la Generalitat, en Catalunya...
En quin punt està la de Catalunya?
Perdona?
En quin punt està la de Catalunya, que anaves a explicar, Javier?
Correcte, la de Catalunya també du el mateix camí, però degut als cicles electorals, bueno, pues ha demorat una mica, però està ja en el Parlament la petició i estem pendents que ens criden per a fer una compareixença en comissió que eixa iniciativa parlamentària s'aprove, esperem que per unanimitat, com s'ha fet ja en la Comunitat Valenciana i en Canàries, com deia.
Doncs, Javier Aguilar, esperem que així sigui. Nosaltres recordem, si voleu col·laborar amb Músicos per la Salut, Músicos per la Salut, a la pàgina web n'hem parlat amb el Javier Aguilar, cap de comunicació d'aquesta entitat. De bona hora, bona, que tingueu molta sort i ja ens anireu explicant. A veure si arribeu a aquest nivell de signatures, que espero que sigui ben aviat, Javier.
Sí, hi haurà bones notícies, segur, d'ací poc.
Vinga, ja ens ho expliqueu. Una abraçada ben forta.
Molt bé, gràcies, adeu.
Vinga, una hora més aquí al Fabricació Pròpia, passat volant, estem a punt d'arribar, ens apropem al punt de les 4, ens posem al dia amb els principals titulars, i a la tornada, va, que avui fem el cafè, hora de cafè, amb Lichis, membre de la Cabra Mecànica, que d'aquí res, aquest cap de setmana estaran a la Sala Apolo de Barcelona. Fins ara.